Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Està acabant Sharm el-Sheikh a Egipte, aquesta cimera mundial pel clima, aquesta COP27. Us deia abans que s'arribava aquesta cimera dient que era la cimera que havia de ratificar el pas a l'acció, el començar a fer, el començar a treballar, l'aplicar ara ja sí als acords de París del 2015, és a dir, acords que ja fa 7 anys que es van prendre, però que no hi havia manera o que encara no hi ha manera d'acabar d'implementar, que havia de ser la cimera del veritable compromís mundial, i especialment del primer món, i de l'Àsia, també, en aquesta lluita contra l'emergència climàtica que és en la qual ens trobem en aquests moments. El cert és que després l'actualitat ha fet que la cimera hagi anat quedant més o menys tapada per l'allau de coses que ens passen diàriament. A més, ha acabat coincidint també amb aquesta cimera del G20. Abans que aquesta COP27 s'acabi, teníem ganes de parlar-ne. Una de les persones que l'ha estat seguint des d'allà és l'Anna Pérez Català, que és investigadora de l'Institut del Desenvolupament Sostenible i les Relacions Internacionals de París. Sharm el-Sheikh, és una mica d'hora, però podem saludar-la ara mateix en directe des de Ràdio Estel. Anna Pérez, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel. Si et demano, una primera valoració del que ha estat aquesta cimera, del com ha anat aquesta cimera, amb què es queda?
Bé, bueno, la veritat és que era una cimera que havia tingut expectatives, no? Com estava comentant, sobretot per part del sud. No pensar que fa molt de temps que una cimera es fa en un país del sud. Per conseqüències estranyes, no? Pues com que vas a Madrid, que al final va fer la cimera, però hi tocava a Xile, no? Com per raons així, molts anys que no és un país del sud el que realment fa una cimera, hi havia com moltes expectatives posades a dir que serà la manera en què aquestes veus del sud, aquestes demà, van ser diferents de les dels països desenvolupats, doncs per fi les l'escoltarem, no?
No, ho ha fet en un país del sud, però en un...
Una mica desinflat.
Anava a dir que s'ha acabat fent en un país del sud, però s'ha acabat fent en un escenari aquest de Sharm el-Sheikh, que ha acabat rebent fins i tot crítiques, diguem-ne, pel model d'espai que representa sent dins d'un país del sud. T'ha sorprès quan vas arribar i vas veure, diguem-ne, el lloc que s'havia triat?
Sí, sí, realment és un espai, és una mica com si estiguéssim a la Eivissa més de festa, no? Com grans hotels, discoteques, bars, una mica estrany realment fer cimera de canvi climàtic enmig del desert, que tot el consum d'aigua que volen les piscines. Bueno, molt
estrany. Però vaja, escolta, més enllà d'aquesta qüestió, d'aquesta incongruència, o que pot semblar, com a mínim ves des de fora i per algú que no hi entén, com és el meu cas, pugui semblar absolutament incongruent, diguem-ne, l'espai triat per parlar del que s'ha de parlar, una persona com tu que has pogut estar en el dia a dia, seguir, veure del que s'ha parlat, del que s'ha discutit, coneixedora de en quin punt arribàvem pel que fa als acords i allò en què calia avançar. És una cimera que permet avançar en alguna cosa?
Doncs, de moment, no gaire. Hem de dir que, clar, queda un dia i mig o dos,
sí.
Segurament jo crec que s'allargui, i de moment sí que, bueno, han anat sortint alguns temes, però allò més clau, no? Allò que realment havíem vingut a fer, ja s'ha obert. I llavors és una mica difícil de dir si realment hem aconseguit avançar en alguna cosa. Dóna la sensació que no molt.
T'ho pregunto diferent. Veníem a aquesta cimera a avançar en què, exactament?
Sí, això és una bona pregunta. Hi havia un tema molt concret que feia temps que es demanava, que era el que es coneix com a pèrdues i danys. Pèrdues i danys és el moment en què tens un impacte de canvi climàtic que és tan gran tu no t'hi pots adaptar. No? Si un tifó i et destrossa la meitat del teu país i mor molta gent, no hi ha manera que... Això. O si el nivell del mar i desapareix el teu país, tampoc t'hi pots adaptar de cap manera. No? Mm. Llavors, això ja com que estem avançant molt en el canvi climàtic, que acaba veient més impactes, millor aquest estiu, no? I les inundacions a Pakistan, no? Etcètera, etcètera. Es volia fer un mecanisme per finançar aquesta resposta humanitària davant d'aquestes catàstrofes. I això, de moment, està molt inicial.
Avui estem parlant amb l'Anna Pérez Català. Anna, no sé si estem parlant amb l'Anna, que és a Sharm el-Sheikh, a Egipte. No sé si portes algun tipus de cascos o auriculars per parlar amb nosaltres, que a vegades sentim una mica malament. Si els portes i te'ls treus, jo crec que guanyarem una miqueta de qualitat en el so. Estem parlant amb l'Anna Pérez Català, que és investigadora de l'Institut del Desenvolupament Sostenible i les Relacions Internacionals de París, d'aquesta cimera del COP27. Parlàvem d'aquest mecanisme de pèrdues i danys. També és cert, Anna, que segurament aquesta és una qüestió molt important, no? És a dir, començar a parlar per entendre'ns de manera oberta de quina és la realitat que es viu al planeta en relació al canvi climàtic, de com començar a compensar, per exemple, els països no desenvolupats que també pateixen pèrdues, no?, per culpa d'aquest canvi climàtic, i que se'ls ha d'ajudar, perquè això del canvi climàtic ens afecta a tots, vull dir, ho hem de seguir tots com a planeta globalment, no?
Exacte, és que aquests països que estan patint més també els impactes no són els que han creat el problema. Si mirem històricament qui ha tingut la majoria de les emissions que ha creat el canvi climàtic, són els països desenvolupats, els països rics, diguéssim. Per tant, hi ha una part com de solidaritat, no? Nosaltres no hem creat el problema i ara vivim els pitjors impactes, sisplau, com a mínim, ajudeu-nos, no? Amb finançament, amb tecnologia, amb capacitat, amb el que sí.
Clar. Deien que aquesta cimera és la que havia de servir per desencallar l'aplicació, ara ja sí, dels acords de París, que a més tu coneixes molt bé, presos l'any 2015. En aquest sentit, hi haurà algun canvi o París tornarà a quedar aparcat?
No ho miraria així. Realment els acords de París ja es van tancar en el seu moment i ja durant la cimera del 2018 es van tancar la majoria El que estem en una fase com d'empènyer la implementació, no? De dir, vale, doncs, qui està fent què, com ho fem, qui posa diners damunt la taula, i ja, no vivim ara mateix en el millor, per si, no? Entre la crisi, bueno, la múltiple crisi, no? La crisi econòmica, la guerra, la Ucraïna.
Estem perdent aquesta connexió amb l'Anna. Intentarem recuperar aquesta connexió amb l'Anna Pérez des de Sharm el-Sheikh. Fem una pausa per la publicitat i la saludem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estem parlant amb l'Anna Pérez Català en directe des d'Egipte, des de Sharm el-Sheikh. Avui la tecnologia no ens acabava d'acompanyar, Anna, i t'havíem perdut. I dic, mira, doncs així ho arreglem. Parlàvem d'aquests acords de París, no? Que em deies, escolta, els acords ja es van fer, ja es van signar el 2015 i ja els estem aplicant, no?
Bueno, i que no estem en el millor context per aplicar-los, no? Entre la guerra d'Ucraïna, la crisi global, energètica, econòmica, de menjar, de tot, doncs sembla que avançar en la implementació, doncs no tirarem enrere, però tampoc estem mirant molt endavant.
Bueno, vaja, en qualsevol...
Seria una mica la conclusió per mi de moment.
Clar, en tot cas sí que és veritat que ha aparegut aquest mecanisme de pèrdues i danys, que s'ha parlat també d'aquest escut global, no?, i d'aquests diners, diguem-ne, o d'aquest sistema de finançament climàtic, per entendre'ns, no?, que hauria de ser una realitat i que s'hi hauria d'apostar.
Sí, exacte. Això ha sigut una proposta del Banc Mundial, com una mica en paral·lel a la negociació, el que fa és posar diners ja per a aquestes pèrdues i danys. Però clar, el que reclamen també els països és que, a part de que hi hagi altres organismes que posin diners, també sigui doncs, una part de les negociacions de Nacions Unides, no? D'una manera com més formal.
Clar. Segurament, home, no és evident que no ha ajudat gaire el fet que hi hagi hagut aquesta guerra a Ucraïna, més enllà del fet de la guerra en si, perquè evidentment a Nacions Unides, diguem-ne, això ha acaparat una part molt important de la feina, i cimeres com aquesta al final acaben servint d'alguna manera per acabar plasmant o ratificant una feina que s'ha de fer durant l'any i que en aquest sentit també s'ha vist estroncada per aquesta guerra.
Exacte, sí, llavors hi ha una mica més de reticència per fer segons quines declaracions o per augmentar l'ambició o per posar més diners damunt la taula, no? Estem en un moment complicat.
Mm-hmm. En tot cas, segurament potser el que no ha ajudat gaire, Anna, o no sé com ho heu vist des d'aquí, que hagi acabat coincidint aquesta cimera del G20 amb la cimera de la COP27, potser ni que sigui per imatge, diguem-ne, del compromís amb aquesta cimera, no era la millor de les coincidències, no?
Bueno, normalment el que va molt bé és que el G20 és abans i llavors et donen una idea de l'estat de les coses. Al final, com que el G20 són els països més rics i, per tant, també els que tenen més poder, pots veure més o menys cap a quines línies van i llavors veure què serà possible i què no a la cimera de canvi climàtic. El que ha passat ara és que tot era en paral·lel i llavors han estat retrasant coses de les negociacions esperant a veure quina senyal donava el G20. Que al final tampoc ha sigut molt ambiciós el G20 i per tant doncs, aquí estem una mica també pensant, bueno, doncs no serà molt, molt ambiciós tot plegat.
Però vaja, en qualsevol cas, per acabar una mica sabent des d'un punt de vista europeu què és el que ens surt d'aquesta cimera, d'aquesta COP27, sí que hem escoltat, per exemple, aquest compromís amb aquest paquet, això que es coneix com el Fit for 55, per exemple, no? D'una banda, que això sí que hi és, i la defensa de la Unió, diguem-ne, de buscar un compromís real amb la reducció del CO2, no? Com hem passat d'en del 55, ara ja parlen de baixar, de pujar-ho al 57, és a dir, com a mínim en aquest sentit, des d'un punt de vista europeu, sí que hi ha algun compromís, no?
Sí, Europa sempre juga aquest paper com d'estar d'acord amb augmentar l'ambició amb els països més pobres, no? I llavors per això han fet també la declaració d'augmentar del 55 al 57, l'altres que podrien haver fet més, no? Ja que estàvem anunciant coses, però bueno, sí, han vingut amb això per posar-ho damunt la taula, que ha sigut ben rebut, I a més, també han dit que posaran diners si es crea una manera de finançar aquestes pèrdues i danys de les que parlàvem, doncs ells posaran diners sobre la taula amb promès de 60.000 milions d'euros.
La imatge d'aquestes últimes hores, sens dubte, és la presència de Lula da Silva, del nou president brasiler, en aquesta cimera. És important que Brasil hi torni?
Sí, moltíssim. Clar, sobretot per l'Amazones. Amb Bolsonaro s'havia augmentat moltíssim la deforestació, s'havien fet lleis que permetien doncs, agafar les terres a poblacions indígenes i fer-les servir doncs, per il·legalment talar els arbres, etc. I que torni una figura com Lula, que està completament a l'oposat en aquest aspecte, doncs ajudarà no?, a la lluita contra el canvi climàtic. I ja està parlant bueno, de potser fer una de les cops que venen a Brasil, no?, de tornar a posar Brasil en l'agenda de lluita contra el canvi climàtic.
L'Anna Pérez Català és investigadora de l'Institut del Desenvolupament Sostenible de les Relacions Internacionals de París. És una de les persones que ha estat i que està encara en aquesta cimera COP27, que ja potser s'allarga una mica, tècnicament li queda un dia i mig, per tant una mica més, una mica menys de 48 hores. Volíem saber exactament en quin punt ens hi trobàvem i l'Anna ens hi ha ajudat. Moltes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé aquesta recta final de cimera.
Moltes gràcies a vosaltres i perdoneu per la mala connexió. No, si pot
no home, no. Només faltaria. Això no depèn ni de tu ni de nosaltres, però mira, ara hem pogut fer tota aquesta darrera part sense cap problema. Vull dir que encantats. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Vinga, molt bon dia. Hem arribat amb l'Anna Pérez Català al punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i obrim ja el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel.
Radio Estel.